jo vull ser rei. Ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet. Només per ser fill de papà, fer-ho tot bé.
Bé, Esther, ho hem dit abans, va, que anem per feina, que tenim poc temps i moltes coses per explicar d'aquesta meravellosa actriu, que és Audrey Hepburn.
Som-hi, som-hi. Doncs avui us porto, com has dit, Audrey Hepburn, que és la meva actriu preferida, si no una de les més, però jo diria que la que més m'agrada de tots els temps.
Clar, quan sentim Audrey Hepburn ens ve al cap sempre una música, no?
Que t'encanta.
No, sí. Clar, la primera pregunta que ens hem de fer és, es deia així?
Audrey Hepburn?
Sí.
Doncs com sempre us vinc a desmentir els noms dels famosos. I no, no es deia Audrey Hepburn. És un nom que va escollir ella al cap dels anys, però de fet va tenir tres noms diferents. Ella es deia Audrey Russon, però quan la seva àvia paterna va morir, el seu pare va decidir adoptar el cognom compost Hepburn Russon. Més endavant ja us explicaré que va tenir un altre nom, aquest segon nom, però finalment ella va adoptar Audrey Hepburn per fer-ho més senzill i més artístic.
O sigui, Hepburn és el cognom de l'àvia paterna?
Exacte. Però el seu pare va dir, soc l'últim Hepburn que quede o que pot adoptar aquest nom, i va dir, vinga, me'l faig compost.
I mira, i el va fer, la seva filla el va immortalitzar per sempre.
Sí, t'anava a dir.
Exacte.
Ella era Catherine Hepburn, no?
Exacte, sí. Que també hi ha molta confusió, ahir que parlàvem dels noms.
Sí,
que duen a confusió. Sí, Catherine Hepburn i Audrey Hepburn han portat a confusió durant molts anys.
Tu diràs, on va néixer l'Audrey?
Doncs, nascuda a Bèlgica el 4 de maig del 1929, era neta de barons, filla de la baronesa Ella Van Heemstra i del banquer britànic Joseph Victor Anthony Ruston, com hem dit abans.
Una família amb possibles, eh?
Bastants possibles. És la primera que portem amb bastants possibles i, de fet, els seus primers anys de vida va tenir una molt bona vida i la seva mare li va ensenyar tot el que calia ser per ser la senyoreta del segle XX.
Uh-huh.
Tot i això, la seva mare no era molt d'expressar els seus sentiments i li
com
recordava...
Com a bona anglesa de la noblesa.
Bé, ella era belga, però sí.
Bueno.
Li recordava constantment...
Com una bona belga de la noblesa.
Li recordava constantment que havia de pensar primer en els altres... Que no parlés gaire d'ella mateixa, que ella no era interessant, que l'important eren els altres.
Mm?
I si la mare feia el paper de dolenta, evidentment el pare, que no parava de viatjar i només arribava de Londres per portar regalets i passava una estoneta a casa, doncs...
Clar, era ideal per ella.
Clar, s'enduia tota l'admiració de la nena. De fet, la petita Audrey aguantava totes les discussions que hi havia a casa amb els seus pares cada vegada que arribava, però adorava el seu pare. L'adorava tant que... quan va desaparèixer, va deixar la família, va abandonar la família per dedicar-se literalment al nazisme.
No! Sí. El pare del Hebron era nazi? O, bueno, no era nazi, però...
No, era feixista, no va apoyar, diguéssim, no va donar suport directe al nazisme, però era feixista, era de les brigades feixistes d'Anglaterra, i sí que va estar als inicis, fins i tot va arribar a esmorzar en una vegada a Munic amb Hitler.
O sigui,
davant de
abans
Tiffany.
De començar. No sé res, es pot dir.
El pare va esmorzar a Tiffany abans que...
No va donar suport durant l'Holocaust, però sí abans li semblava bastant bé.
Bueno, això, segurament no era pas l'únic, aquest gira anglès, eh? No era pas l'únic de la noblesa britànica o dels banquers o de la gent amb quartos anglesos que feien això.
Jo aquí, si no et sap greu, no entraré, perquè m'agradaria tornar a Anglaterra en algun moment.
No, però fins i tot a la Casa Reial n'hi havia algun que pixava fora de test.
Bueno, el pare d'Audrey Hepburn va deixar la casa, ella diria, és el fet més traumàtic de la meva vida.
Mm-hmm.
I mira que després em va passar de granja. Quan va desaparèixer...
Però quants anys tenia ella?
6 anys.
6 anys, home, clar.
6 anyets. Però no, espera't, que per dir això, tela. La seva mare va marxar a Arnhem, als Països Baixos, amb els avis, i l'Audrey llavors aniria a estudiar 3 anys a Kent, a Anglaterra, on la seva mare es pensava que com el seu pare vivia a Londres, doncs l'aniria a visitar en algun moment, cosa que no va passar mai. Li agradava la història, la mitologia i l'astronomia, però odiava les matemàtiques. En general, va dir, trobava molt avorrida l'escola, excepte les classes de ballet.
O sigui que tenim un Audrey Hepburn amb 6 i fins als 9, allà tancada literalment a una escola a Kent, El pare no la visitava mai i la mare estava...
I la mare tampoc.
A un altre punt d'Europa.
Exacte.
Molt bé.
Al setembre del 39...
Fa
bastanta pena, pobreta. Al setembre del 39, com sabeu, el nazisme avança i l'ocupació arriba als Països Baixos. Totes les propietats i les riqueses de la família Hepburn, excepte la casa, queden confiscades. L'Audrey només tenia 10 anys i acabada d'arribar d'Anglaterra. Tot allò que era britànic estava mal vist pels alemanys, i tant el nom de l'actriu com el seu passaport eren ben anglesos. Així que la seva mare, bastant espavilada en aquell moment, li va canviar el nom per Eda Van Hemstra, i aquest és el segon nom que tindria Audrey Hepburn. I així la va inscriure a l'escola pública per fer-la passar per ciutadana dels Països Baixos. Durant els 5 anys d'ocupació, els seus dos germanastres van desaparèixer, els seus únics tiets i les seves cosines van ser afusellats. I la seva mare i ella sobrevivien una mica ajudant a la resistència a passar missatges i acollint-los a casa, però, evidentment, tot d'amagat. Fins i tot feien algunes obres de teatre silenciós perquè el públic no podia aplaudir per no ser descoberts i aprofitaven aquestes obres de teatre per passar missatges de la resistència. En aquell moment... És tu.
Sí, sí.
En aquell moment, a més, l'Audrey ja feia el 1,70 m que faria per sempre més, però només pesava 45 quilos.
Ostres.
És a dir, jo faig 1,70 m clavat igual, imagineu-vos que jo ara mateix pesés 10 o 12 quilos menys.
Home, això és un problema.
És una passada. Els seus fills van confirmar anys després que entre els 9 i els 16 anys va patir desnutrició severa. Va sobreviure menjant ortigues i bulbs de tulipa i fins i tot va arribar a menjar pinso de gos per no morir de gana. O només bevia aigua per omplir-se la panxa i fer veure que no tenia gana.
Déu-n'hi-do.
Terrible. Al final de la guerra, de fet, pesava 33 quilos.
Pobreta.
Amb 1,70 m, increïble. En algunes entrevistes va explicar que durant l'alliberament un soldat britànic la va veure tan malament que li va regalar 5 tauletes de xocolata i un paquet de tabac.
Se m'escapa el perquè del paquet de tabac, però bueno.
Perquè ja tenia 16 anys.
Nena, estàs molt prima, fuma una mica.
I llavors el tabac era, vaja, moneda de canvi, de fet. Es va menjar la xocolata tan ràpid que gairebé es mor de descomposició, pobre.
Clar.
La qüestió... És aquesta experiència la va deixar tan tocada al llarg de la seva vida, el màxim que arribaria a pesar, excepte en un episodi de depressió on va començar a menjar molt compulsivament, el màxim que arribaria a pesar durant tota la seva vida seria entre 50 i 55 quilos. Una persona de 1,70 m. A més, des dels 16 anys que tenia en aquell moment, mai més deixaria de fumar. De fet, es va enganxar tant al tabac que fumaria fins i tot 3 paquets al dia, gairebé fins a punt de morir-se als 63.
Molt bé, aquest soldat britànic que li va donar el primer paquet de tabac.
Sí, ànims. El 46 es trasllada de nou als Països Baixos, on la seva mare, amb la seva mare viurien i treballarien als hospitals i residències dels soldats i famílies ferits, i ja, evidentment, no eren una família aristocràtica, però havien adquirit una resiliència i uns coneixements que les ajudarien per tirar endavant després de la Segona Guerra Mundial. Ja era força gran per dedicar-se a la dansa, però ella seguia obsessionada amb el ballet. Així que, quan van trobar un contacte que la pogués catapultar cap a Londres, el va agafar de seguida. Doncs mare i filla agafen qualsevol feina que poguessin a Londres per tirar endavant, de models, de cuineres, de porteres, el que fos, i així Audrey Hepburn podia seguir amb els seus estudis de ballet, que no va ser fàcil. Va fer musicals, va fer càstings a punta pala, diguéssim, i totes les productores li deien que no. Tot i així, va poder fer una primera pel·lícula gràcies a les seves cosines, que no van enlloc, Netherlands in Seven Lessons, és a dir, holandès en set lliçons,
clar,
on no sortia ni un minut, però Associated British Pictures Corporation la va poder veure i oferir-li 3 pel·lícules més de cop. Mentre es pensava si casar-se amb un noi i deixar per sempre més la interpretació, va aparèixer l'oportunitat de fer Monte Carlo Baby i va decidir acceptar el paper principalment perquè es podia quedar amb el vestit Dior. Ella era superpresumida i després va ser una icona de moda molt reconeguda. Durant el rodatge de la meravellosa escriptora Colette, la va veure i li va oferir Gigi. I d'aquí...
La resta és història, no? Moltes gràcies, Esther. Ara tornem.